Ràdio Vilafranca.
Molt bon dia, això és el Penedès en xarxa. La setmana avança, aquesta que és un pèl més curta, com dèiem, perquè el divendres és festiu, primer de maig, però nosaltres seguim aquí, a la sintonia de Ràdio Vilafranca i també de la resta d'emissores que conformen el Penedès en xarxa. Des dels estudis centrals de Ràdio Vilafranca us parla Marc Paredes i a les vies tècniques Toni Olivella. Aquest dimarts 28 d'abril va farcit de seccions. Tindrem, per una banda, el temps, per fer un cop d'ull a la situació meteorològica i també per esbrinar, veure quin temps farà ja de cara aquest cap de setmana, aquest pont llarg del primer de maig, que ja veurem, però podria començar en canvis. A un quart de 10 aproximadament tenim secció d'educació amb l'educadora infantil i terapeuta emocional Aroa Beltrán, avui tot parlant de les comparacions entre germans, que això sovint també és un debat que passa en totes les cases i que no se n'en parla. A 9:15, primera cita amb l'actualitat local per fer un repàs que és notícia avui a les comarques de l'Alt i Baix Penedès. I tot seguit tenim secció d'actualitat amb el psicòleg i formador Jordi Molla Calaf, que ens presenta el seu llibre A Diario en Ti. Pocs minuts abans de les 10, una petita aturada per la publicitat i també per les notícies de caràcter general. I tot seguit tornarem amb actualitat, en aquest cas amb l'agenda al detall. Parlarem dels preparatius del 10è aniversari de l'Ateneu Mugenc, municipi d'Olèrdola, amb una de les integrants de la Junta de l'entitat, l'Esther Noguer. Des de Canal 20 Ràdio Olèrdola, però atenció, perquè també des de Ràdio Sant Sadurní, aquest mes de maig, arriba la 18a edició del cicle Poesia a les Caves, a Sant Sadurní d'Anoia, i ho parlarem amb el seu director, Santi Borrell. A 11:15, aproximadament, segona cita amb l'actualitat local, amb els companys dels serveis informatius d'aquesta casa, de Penedès Televisió i Ràdio Vilafranca. I tot seguit, 5 minutets després de 11:15, tenim secció Càpsules d'il·lusió de la mà de Bernadette Hortal, que ens porten de forma regular des de la Biblioteca Torres i Bages. Comentarem les novetats literàries i també us en farem algunes recomanacions, tot i que ja hagi passat Sant Jordi. A les 10:58, una petita també aturada per l'actualitat, notícies de caràcter general. I a les 11:06, aproximadament, parlarem sobre el català aquesta setmana, que és la Setmana de la Llengua. Doncs el català al carrer, de la mà de Teresa Casanelles, del Servei Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès. També tindrem una càpsula dels companys de Ràdio Sant Sadurní. I atenció, perquè obrirem línies telefòniques i regalarem un llibre. A 11:45, darrera cita amb l'actualitat local, i tot seguit tindrem la secció del Carles Gala, Pantalles. Avui parlarem de sèries de televisió i tota l'actualitat mediàtica i televisiva del moment. També parlarem d'Eufòria, que divendres passat es va anunciar ja la guanyadora d'aquesta quarta edició. I tot plegat ho acabarem de rematar amb la secció de Fake News. Hi ha notícies, però no totes són certes. A més, en aquest món tan digitalitzat, doncs és fàcil caure en la trampa i que ens facin creure notícies que no són del tot certes o precises. Per tant, avui secció dedicada a aquestes notícies falses. I a les 11:57 aproximadament posarem el punt final a aquest Penedès en xarxa d'avui dimarts 28 d'abril. Amb tot això i molt més, comencem.
Oh. el temps.
Doncs vinga, va, com cada dimarts, donem un cop d'ull a la situació meteorològica, posem els ulls al cel per veure què tindrem en aquesta jornada, aquest dimarts 28 d'abril. Hem començat, això sí, amb un dia força assolellat, amb algunes boires denses en punts de la Catalunya central, també del Pirineu més oriental, però això anirà canviant perquè de cara al migdia i la tarda tindrem més núvols, algunes precipitacions que apareixeran en punts del Pirineu, en principi poques coses, no seran en forma de tempesta ni tampoc a la marça, però podríem tenir alguns ruixats esporàdics, a la resta un cel cada vegada més enterbolit i la presència de pols en suspensió que anirà entrant avui per les comarques del sud i demà s'anirà estenent per altres punts del territori. Per tant, durant les postes de sol doncs podríem tenir aquest cel bastant terrós i rogenc, tot plegat, en principi sense precipitacions a la resta del país, com dèiem, tret del Pirineu, i unes temperatures màximes que avui baixen un pèl, recularan lleugerament, i les màximes se situaran entorn d'aquests 22, 23, 24 graus. Potser alguns núvols una miqueta més gruixuts avui en punts del litoral penedesenc. De cara a demà, començarem encara amb més nuvolades, potser amb algunes tímides ullades de sol, amb aquest cel terrós, perquè la pols en suspensió, aquesta pols sahariana, s'anirà estenent a bona part de Catalunya, i aquesta presència de pols i també de núvols farà que les temperatures mínimes puguin pujar lleugerament. Per tant, demà sensació de fresca no tan accentuada com la d'avui, això a primera hora, però al migdia les temperatures baixaran encara més, tindrem més pols en suspensió i unes precipitacions que encara voldran ser una miqueta més extenses que no pas avui. Per tant, podria ploure en altres punts que no sigui el Pirineu, veurem, en punts de la Costa Daurada, creiem que no arribaran al Penedès, però en qualsevol cas no es descarta alguna gota bruta. I de cara als propers dies, que és el que interessa també, els dies doncs, d'aquest pont, haurem d'estar pendents de la situació perquè, com a mínim, dijous i divendres tindrem una situació estable amb unes temperatures que aniran pujant una miqueta, però de cara als propers dies, de cara als dies del pont, podríem tenir un canvi en la situació amb precipitacions i una baixada, probablement, de la temperatura. I acabem fent un repàs a les dades termomètriques actuals de diferents punts i del Penedès, de l'Alt i el Baix Penedès. Tenim 15 graus a Vilafranca, 15 també a Santa Margarida i als Monjos, 16 a Sant Jaume dels Domenys i 16 també a Vilanova i la Geltrú. I després del temps, toca secció d'educació. Un cop al mes, al magazín, tenim aquesta secció de la mà de la nostra terapeuta i educadora social de confiança, l'Aroa Beltrán. Ella ja es troba a Ràdio Sant Sadurní, acompanyat del nostre company Miquel Cuenca. Bon dia, Miquel, endavant.
Doncs nosaltres que us donem la benvinguda a aquest espai d'educació enguany en aquesta temporada. Hem començat parlant de l'autoestima dels infants, després també hem posat el focus en el comportament, en entendre què hi ha darrere d'aquells moments en què no col·laboren, per exemple. I avui el que fem és un pas més, perquè dins de casa hi ha un espai clau on tot això es construeix i avui el que farem és parlar de la relació entre germans, si l'infant en té un. Avui parlarem de comparacions i de com poden afectar moltes vegades sense adonar-nos en l'autoestima. Primer de tot, Aroa, benvinguda.
Gràcies, Miquel.
Per què comparem tant?
Doncs comparar? És una cosa ben normal, perquè el cervell ho fa d'una manera automàtica, vale? És una manera ràpida d'entendre el que està passant, vale? El problema no és comparar, és que això es converteix en un missatge cap a l'infant, no? Quan això es converteix en aquest missatge cap a l'infant, quan un nen o una nena, per exemple, escolta algo com mira el teu germà, ell ja s'ha vestit, no? O la teva germana sí que recull sense protestar, no? Coses d'aquestes que tots hem escoltat en alguna vegada, almenys els que tenim germans, oi, Miquel?
Sí, i jo en tinc.
I això no ho viuen com una ajuda, no? Això no ho viuen com ho fa el servei, no? Això ho viuen com el que ells reben és no soc suficient, no? I aquí és quan es queden en aquest moment, no? I no ajuda a construir una bona autoestima per dins, no?
Això en el dia a dia, com es pot veure? Com ho transmet l'infant? Com ho veiem? Com ho observem?
A casa ho veiem molt clar. Per exemple, el nen que diu Jo no ho faig perquè sempre ho faig malament, no? O a mi no em surt perquè ell ho fa millor, jo ja no ho intento, no? O jo no en sé, per exemple, no? O també el contrari, justament, no? Aquells germans que rivalitzen tant que constantment jo arribaré primer, jo ho faig millor que tu, i aquestes coses. Perquè necessiten sentir que valen, no? I aquí, tant una manera com l'altra, estem parlant de conductes que no es miren a ells mateixos. Per tant, aquí hi ha alguna no? cosa que hem de treballar. Estem parlant de com es miren a ells mateixos.
Podem portar a la pregunta, o el que m'has comentat a la inversa, no? I quan són ells mateixos, els que comparen, que és, els que es comparen, què és el que succeeix?
Pues, a veure, al final això passa molt a casa, no? I surten situacions típiques com un germà, no? que fa que fa algo, fa deures, fa qualsevol cosa i sempre es diu, no? Amb ell li surt millor que a mi, no? O ell no pot, o en algun joc, no? Jolín, jo sempre perdo, ell sempre guanya. Que aquí és fàcil caure en dir, com a pares, no? No diguis això, va, que tu també ho fas molt bé. O vinga, va, ja et sortirà, va, que t'ajudo. Però això no acaba connectant amb ells. No connecta, no? És com dir, bueno, vale.
Què podem fer? Bueno, sí, continua.
Què podem fer en aquests moments, no? Perquè sí. Està clar que quan no connectem amb això, el que passa realment, a vegades, és que hem de connectar, no?, amb allò que està patint, no? Per exemple, veig que t'estàs comparant i que això t'està fent sentir malament, no? Perquè realment no és que ho pugui fer o que no ho pugui fer, sinó la comparació el que li fa, no? O que et fa molta ràbia que sempre guanyi, no? Que l'altre li surti així de fàcil. I després podem afegir algo com tu estàs aprenent, no? O estem construint això perquè et surti, no? Estàs fent el teu camí, la teva manera, no? No ens comparem amb ells, no? Això el que fem és que no neguem, acompanyem, no? Validem aquest sentiment que està sortint per aquesta comparació, però alhora estem acompanyant l'emoció que està sortint.
Diguéssim que és com una part preventiva, acompanyar, no frenar.
Exacte, totalment, sí. Perquè al final és el més important, no? Sí. No podem evitar que ens comparem. Al final és algo que, com hem dit, és natural, no? Però sí que podem no alimentar-ho en el sentit de, per exemple, en el dia a dia, no? Que moltes vegades això que veníem dient, no? En lloc de dir, mira com el teu germà hi ha recollit, no? Allò que deien, ostres, és hora de recollir, va, t'acompanyo? Ho fem junts, saps? En lloc de... Ella sí que menja bé, o saps? Veig que això t'està costant, de menjar. Vols fer-ho a poc, vols... En lloc de parlar de respecte a l'altre, pues el que hem de fer és parlar d'ell mateix. Pues estàs molt, molt cansat o has estat molt concentrat fent aquesta cosa. T'ha costat i ho has tornat a intentar. Mira que bé, ¿vale? Però sense més. I després hi ha una cosa molt potent que moltes vegades falta i és espais individuals. Perquè si no sempre ens estem comparant amb l'altre, perquè sempre estem acompanyats, no? A mi em passa molt això perquè tinc bessons, Miquel, i és com, no són mai un individu sol, saps? I això els hi costa. I hem de buscar aquests espais individuals, jo què sé, anar a comprar amb un de sol, tenir estones abans d'anar a dormir, que parlem amb aquell sol, fer alguna activitat conjunta que ens agradi a tots dos... Alguns moments en què siguin petits, però així, d'aquesta manera, doncs apareix aquesta competitivitat i aquí sóc jo, sense haver de competir amb ningú, amb el meu germà ni amb ningú, no?
En el meu cas, per exemple, jo sóc el germà gran i també surten aquests tòpics, no? El germà gran és el que ha de donar exemple o el germà petit. Total. Sempre els pares li permeten més perquè han tingut d'exemple el gran i més o menys saben quina és la línia a estirar. Però clar, això no sé si és positiu o negatiu, aquests rols que van sorgint dins la família i que potser no creen una identitat pròpia pel propi infant, sinó que ve regulat per un rol, doncs aquí l'exemple que he dit jo, no? Depenent de l'edat.
Pues totalment, estic d'acord. I els rols dins de la família ens marquen molt i és clau. Per exemple, com bé deies, no? El fill gran que sempre sent tu ets el gran, has de donar exemple, no? O l'has d'ajudar, no? I el petit rep el missatge de és que ell és petit, ajudeu-lo, va, li costa més, no? I igual que el mogut, el tranquil o qualsevol altra etiqueta, sense voler, anem construint aquests papers. Ja ens han posat aquest rol, diguem-ne, sí. I després passen moltes coses amb això. Al final, el gran, com tu, al final moltes vegades acaba cedint sempre i el dia que no pot més explota de mala manera i dius, què ha passat aquí, no? Ostres, és que m'han donat un paper per ser el gran que he tingut que fer sempre, o el petit, no? De no assumir aquella tasca o aquella responsabilitat, perquè com sempre m'ajuden, oi? Sí. Pues queda etiquetat, bueno, pues com el difícil, com el complicat, com el... Sempre ens farem, no? O els infants sempre acostumen a fer el paper que els otorguem, no? I això limita molt la seva identitat, com bé deies tu, molt, perquè...
Sembla que el paper passi a un primer plànol i la pròpia persona, la seva forma de ser, com expressar-se, passa a un segon plànol.
Pues, total, ja no és que aquí estem creant la nostra identitat i si tothom està d'acord en que jo sóc tossut, pues poder tenen raó, no? I en que poder la meva manera d'entendre o de fer no ho mostri, jo acabo consolidant aquest paper, no? Així que per això és tan important revisar com parlem als infants, no? I sobretot recordar que no es tracta d'evitar aquestes comparacions o aquestes etiquetes, sinó de no alimentar-les, no? De no comparar i ajudar-los a tornar ells mateixos. A mi m'agrada molt, i n'hem parlat moltes vegades, altres vegades també, i és de no soc, estic, no? O sigui, moltes vegades és com... és que ets molt marrano, no? Una frase molt de iaia, no? Quan s'embruten... No, estic, no? Estic ara, no sóc, no? Ara m'he embrutat i ara... O ets un despistat, ets... Ostres, aquests ets ens queden molt, no? És aquesta manera de parlar que a vegades ens queda tan marcada, no?
Aroa, no sé si tens algun tip, algun recurs, alguna recomanació perquè les famílies comencin avui en aquesta situació, no?, de llenguatge, de forma de fer, com has comentat tu també, no? Que cadascú tingui el seu espai.
Total. Doncs jo diria tres coses molt concretes. Jo crec que amb aquestes tres coses fem molta feina. I la primera és no comparar amb veu alta, si més no. Vale? En plan, que no els hi arribi aquest missatge, no? I mirar cada infant des d'ell mateix, des d'això que dèiem, no? No des de què és el gran, sinó com és aquest gran, no? Com ets tu, Miquel, no? En aquest cas, no? I crear aquests moments on no hagin de competir, on puguin ser ells mateixos i tinguin un vincle únic amb nosaltres sense aquest altre germà, no? Amb això jo crec que passaran moltes coses.
Perquè a nivell de beneficis, quins podríem trobar a la llarga?
Els beneficis de no etiquetar?
Sí.
A veure, és que és molt obvi, però quan jo faig el meu paper, no puc ser, no? Per tant, quan a mi em posen una etiqueta, primer, jo... depèn l'edat en la que tingui, em creuré allò que m'estan dient i construiré la meva identitat a partir d'aquí, però en molts casos, si aquestes etiquetes no són... hem vist que inclús les beneficioses són perjudicials, no? Perquè si ets molt bona nena, al final tens una necessitat de sempre ser molt bona nena que té un pes molt gran, no? Sí. Per tant, això... no ens deixarà desenvolupar una bona autoestima real de qui sóc jo per començar a buscar, crear, què m'agrada, què no, qui sóc, qui no. Vale? Llavors, el benefici més important és poder deixar-los ser qui són sense posar-los una etiqueta, no? Diguem-ne.
D'aquí ha sorgit, o m'ha sorgit una qüestió interessant, perquè hem estat parlant sobretot de qui va dirigida, no, aquesta comparació, però, per exemple, a la persona a la qual l'estàs comparant, sobretot de forma positiva, ell és més gest, ell fa les coses millor, té més experiència, per aquesta persona, clar, també estàs sota una pressió d'aquestes comparacions, no? Que has de seguir una línia. Quan, per exemple, aquesta línia baixa, o per exemple, és una comparació molt, molt superficial, però ja no ets el millor, o per exemple, com has comentat, és que és molt bona nena, és molt llesta. Per exemple, si baixen la qualitat dels estudis, estar sota aquesta comparació positiva sempre no és del tot bo, no? Com pot afectar aquesta persona que en un moment donat ja no és la millor dins d'aquesta comparació?
Doncs la teva reflexió és molt acertada i, a més, és molt dur, perquè tant unes etiquetes com les altres ens estem etiquetant cap a algo que som, no? I si jo deixo de ser aquí, ja no sé qui sóc, no? I això pot ser molt bé. Si algú que és molt bona nena, que sempre té molt bones notes, el dia que no tregui molt bones notes, hi haurà un altabaix molt gran. I és més, aquest infant construirà la seva vida perquè això ja no passi. Vol dir que segurament serà una nena molt exigent, serà una nena molt dura amb si mateix, serà una nena molt responsable, i tot això impedirà també que pugui contactar, no, amb el que realment sent, sinó que l'únic que necessitarà és complir les expectatives que s'espera d'ella, no? Tant com un cantó com a l'altre, no? El nen que diem, és que és un gamberro, per dir-te alguna cosa. Pues, també, perquè si no és un gamberro, no sabrà ser, no? Per tant, és important que no els etiquetem o que no els hi posem aquestes, que no els comparem d'aquesta manera, perquè no estem fent cap bé, no? A cap de nosaltres ens agrada que ens diguin que som tal o que som qual, més que nosaltres mateixos dins-ho, no? Per tant, deixem que els infants descobreixin què realment són, perquè ells ja són, no són allò que fan, sinó són allò que són, no? I hi ha una frase que m'encanta i que vull compartir, perquè cada infant necessita sentir que té un lloc propi, que és algú, ell, ni millor ni pitjor, ell, propi. Vale? I quan això passa, l'autoestima es construeix des de dins, no? Quan ve donada del que et diu l'altre, això no passa d'així.
Doncs nosaltres ens quedem amb aquesta reflexió de l'Aroa. Nosaltres, pel proper programa, ens en direm, Aroa, no farem spoiler, però de les conseqüències derivades d'aquestes comparacions, que jo crec que tot germà ha tingut, i si no n'ha tingut, és molt estrany o està mentint.
Doncs molt bé, Miquel, aquí ho deixem, eh?
Sí, aquí ho deixem. Per descobrir-ho, doncs que ens escoltin el mes que ve en aquesta secció d'educació.
Ben fet.
Moltes gràcies, Aroa, per acompanyar-nos.
A tu. Molt bona setmana.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45. Recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. L'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos activa un dispositiu de la policia local per investigar actes de sabotatge als contenidors. L'Ajuntament de Santa Margarida i els monjos ha activat un dispositiu de la policia local per identificar els responsables dels actes de sabotatge detectats ahir en diversos contenidors del municipi, coincidint amb la posada en marxa del nou sistema de recollida amb accents mitjançant clauer. Concretament, s'han localitzat bateries manipulades i inutilitzades en diversos punts, fet que impedeix el correcte funcionament del tancament dels contenidors i suposarà un cost important per al seu arranjament. L'Ajuntament condemna rotundament aquest tipus d'actuacions incíviques que perjudiquen el conjunt del veïnat i suposen un entrebanc operatiu per al servei públic. L'Ajuntament fa una crida a la responsabilitat col·lectiva i demana la col·laboració del conjunt de la ciutadania per garantir el bon funcionament del servei. Així mateix, qualsevol persona que vegi o detecti algun fet delictiu pot comunicar-ho a la policia local al telèfon 93 898 0031. Calafell prepara les obres d'un dipòsit per a vehicles retirats per la grua, nou equipament municipal per millorar la gestió i el control dels vehicles. L'Ajuntament de Calafell preveu impulsar la construcció d'un dipòsit destinat a acollir els vehicles retirats per la grua municipal amb l'objectiu de millorar el servei i optimitzar la gestió d'aquests estacionaments. El projecte permetrà disposar d'un espai adequat i propi, facilitant el control i la seguretat dels vehicles retirats, així com una major eficiència en el funcionament del servei. Aquesta actuació s'emmarca en la voluntat del consistori de reforçar els recursos municipals i donar resposta a les necessitats derivades de la mobilitat al municipi. Les organitzacions sindicals es disposen a commemorar un 1 de maig amb reivindicacions de pau, salut i habitatge. A les portes de l'1 de maig, Comissions Obreres celebrava aquest diumenge la tradicional paella popular a la plaça del Penedès de Vilafranca, just al costat de la seva seu. En el transcurs d'aquest acte, el secretari general del sindicat del Baix Llobregat, el Penedès Anoia i Garraf, Albert Rodríguez, recordava el lema amb el que es presenten aquest any: pau, sostre i salari. Per la seva banda, el secretari general de la UGT a l'Anoia, el Penedès i Garraf, Carles Teruel, apunta que enguany han optat per convocar els seus afiliats a la manifestació que se celebrarà aquest divendres 1 de maig a Barcelona. Teruel també recordava algunes de les lluites que hi ha en aquests moments, com la reducció de la jornada laboral. D'altra banda, el sindicat COS, la CGT, la Intersindical i l'Esquerra Independentista de l'Alt Penedès organitzen conjuntament actes a Vilafranca amb motiu de l'1 de maig. En aquest cas, organitzen demà una taula rodona a la Garalda a les 7 de la tarda sobre organització sindical i mobilitzacions, i el divendres, dia 1 de maig, una manifestació que començarà a les 12 del migdia a la plaça de la Vila. I la poesia torna als cellers de Sant Sadurní amb tres cites al maig en la 18a edició del cicle Poesia a les Caves. Ahir es presentava la 18a edició del Festival Poesia al celler de la Fassina de Sant Sadurní, de la mà del seu director, Santi Borrell, i la regidora de Cultura de Sant Sadurní, Marta Castellví. La proposta inclou tres sessions durant el mes de maig, totes a les 8 del vespre i en diferents cellers del municipi. La programació arrencarà el divendres 8 de maig a Cava Recaredo amb la participació de Susanna Rafart, Stefano Maria Cingolani i Santi Borrell. El divendres 15 de maig el festival es traslladarà a Cava Reventós i Blanc amb Amanda Bassa, Carme Cruelles i Jep Bargalló com a protagonistes. Finalment, el divendres 22 de maig, Cava Jaume Giró i Giró acollirà la darrera sessió amb Cesc Freixes, Teresa Tort i Aleix Cort. Un Cesc Freixes que ha deixat recentment els escenaris com a cantautor per centrar-se en la poesia.
Penedès en xarxa.
El Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Seguim el Penedès en xarxa i continuem. I és que fa pocs dies que ha passat Sant Jordi, però encara tenim molts autors de les nostres comarques que han escrit llibres, concretament. Avui en parlem del llibre A Diario en Ti per conèixer tots els detalls. Marxem fins als estudis de Domenys Ràdio. Endavant, Laia.
Qui m'acompanya avui als estudis de Domenys Ràdio és el psicòleg i formador, el Jordi Molla Calaf, i ens ve a presentar un llibre que ha escrit i volem saber-ne les interioritats. És A Diario en Ti. Jordi Molla, molt bon dia. Què tal?
Molt bon dia, Laia.
Com estàs?
Estupendo.
Benvingut aquí a la ràdio per parlar d'aquest llibre, A Diario en Ti.
Sí, senyor.
A veure, primer de tot, Jordi, què et porta a escriure aquest llibre que tenim entre les mans?
Doncs, si et soc franc, no ho sé, perquè va començar sense cap voluntat ni cap vocació de ser un llibre, senzillament em venien idees al cap. I al cap de bastants escrits, i que em vaig atrevir a compartir-ho amb algú, em va dir, home, Jordi, això potser que ho compartissis. I més endavant, doncs sí, va començar a agafar en forma, volum, profunditat, i al cap d'un temps vaig decidir, Jordi, d'això em faràs un llibre. Però inicialment no tenia aquesta intenció.
I a partir d'aquí va començar a engreixar-se tot el que podem trobar aquí dins?
Sí. Un text em portava un altre, podia passar setmanes sense escriure i després podia estar dos o tres dies escrivint. Un tipus d'escriptura molt interessant perquè em venien al cap les idees i el que està publicat és el que he escrit sense retocar res. Una vegada escrit, allà ha quedat. Les faltes d'ortografia les hem revisat. Però és, diguéssim, una escriptura que, tal com raja, doncs aquí ha quedat. En el moment que ho vaig sentir, experimentar, doncs aquí ha quedat reflectit.
Estem parlant, doncs, d'un llibre íntim i personal?
Completament. És una despullada completa. Al final hi vaig decidir posar aquest nom de diari, perquè és això, està escrit en primera persona, coses que he pensat, que he reflexionat i que he experimentat. Fins i tot hi ha textos que estan escrits mentre ho experimentava.
Al mateix moment?
Al mateix moment.
Com ara? Un exemple? Si es pot compartir, eh?
Bueno, doncs hi ha textos molt profuns, molt íntims, molt emotius, en els que te n'adones de coses molt profundes de la vida i en la conmogut completament, plorant completament, he intentat escriure allò que experimentava. I la paraula sempre queda petita davant l'experiència.
Ara entrarem en aquest tema, però si haguessis d'explicar-nos, volem que ens expliquis, de fet, de què va A Diario en Ti?
A Diario en Ti és un llibre que intenta compartir les experiències personals cap a Déu. Clar, i quan a vegades pensem en Déu, pues, automàticament ho assimilem amb alguna institució, ho associem, òbviament, a la religió, però sobretot amb les institucions. Jo Déu no ho associo ni a les religions conegudes, ni les d'aquí ni les d'allà, ni tampoc a cap institució. És una experiència personal sobre una entitat que no podem conèixer, que no es pot descriure ni definir i, com a molt, la podem experimentar.
Dius que llavors la paraula en si queda curta davant l'experiència, però aquí tenim un munt de paraules.
Aquest és el tema, aquesta és la contradicció i la paradoxa. Sí, senyora, és així. Però com que no tinc una altra capacitat que no sigui parlar o escriure, no puc compartir-ho de cap altra manera. De fet, tenia molts dubtes per això.
Dubtes de no escriure'l?
De no publicar-lo. Clar, precisament per això que dius. Perquè si el que tu sents difícilment ho pots compartir a través de la paraula, per què ho escrius, per què ho publiques, per què ho comparteixes? Tampoc te sabria explicar perquè és una necessitat. Una vegada acabat, aleshores vaig veure amb total claredat que sí, Jordi, això no t'ho pots quedar a casa, això ho has de compartir.
I suposo que hi va haver gent també que et va empenya una mica a fer-ho,
sí.
No?
Sí, perquè al principi hi havia esta vergonya per publicar una cosa així. Vergonya, inseguretat. I sí, hi havia alguna persona que m'esperonava, em deia, tranquil, Jordi, tranquil, que vas bé.
Jordi, veiem que la primera edició d'aquest llibre és de l'any 2025.
Sí.
Per tant, m'agradaria preguntar-te quant temps t'ha dut a escriure el llibre. Quan vas començar i quan vas donar el llibre per,
doncs mira,
per acabat?
Doncs mira, exactament, el vaig començar el febrer del... Fa 3 anys. Ara tot just fa 4 anys.
4.
Si no porto ulleres. Mira, 26 de febrer del 22, que és la data del primer text.
Sí.
Val? I va acabar aquest estiu passat amb el 20 de juny del 25. Val? Són més o menys 3 anys i mig. També veureu que, que no tots els textos tenen data, perquè precisament no hi havia voluntat de publicar. Amb la qual cosa sí que està posat en ordre conforme el vaig anar escrivint, sentint i experimentant, però hi ha textos que no recordo exactament quin dia o quin mes els vaig escriure, perquè, com deia, no tenia cap intenció de publicar res.
I ara que està publicat, com et sents?
Home, molt agraït, orgullós, meravellós, encara emocionat, perquè encara el rellegeixo i dic, renoi, quina cosa tan bonica.
Estàs orgullós del
molt,
que has escrit,
és molt bonic, és un llibre preciós. És un llibre preciós, de veritat.
I és un llibre amb algun objectiu concret? És a dir, a les persones que el llegim, té algun objectiu aquest llibre?
En particular o en concret, no. Crec que la persona que l'obre i el llegeix es definirà un objectiu per ella, que no sé quin és.
Cadascú suposo que deu tenir el seu.
Cadascú tindrà el seu. També és veritat que hi haurà gent que potser l'obre, comença a llegir i...
I el deixa una estona.
El deixa una estona perquè no és un llibre senzill, no és gens pedagògic, diguéssim. Està, com dèiem abans, escrit ximpum, tal qual. I si jo volgués que tingués algun objectiu, tal com he intentat posar en la introducció, que ens ajudi a recordar el que jo he sentit, el que jo he experimentat i com m'ha transformat, això està a l'abast de tothom. No sóc diferent jo.
Per tant, és un llibre que va dirigit a tothom?
Sense excepció. Està pels que són agnòstics, ateus. Els ateus, encara millor per ells.
Per què?
Els ateus estan més a prop de Déu del que creuen.
Però d'un Déu que dius que no sabem...
Això mateix. Això mateix. Perquè ells poden ser més capaços d'acostar-se a aquesta idea de Déu sense cap judici previ. Bastant més nets. És possible. És possible.
Jordi, jo t'he presentat com a formador, però també com a psicòleg. Tu creus que si no tinguessis aquesta vessant de la psicologia també hauries pogut escriure aquest llibre? Perquè el tema del qual parles i tot el que ens estàs explicant és molt psicològic el que estàs explicant, no?
Té una part que sí, sobretot al principi, però després transcendeix la psicologia perquè és més... molt més espiritual que la psicologia, molt més transcendent que la psicologia. I acaba, com veureu, trobant camins molt místics que van cap a la poesia, intentant esquivar el límit de les paraules. La poesia ha estat al final la solució per tanta limitació semàntica de les paraules. Has d'anar a buscar la metàfora, les analogies, les imatges, per intentar transmetre allò que estàs vivint.
Ara, fullejant-lo, tot i que el tema, la temàtica, podríem pensar que és un... Diré feixuga, però tampoc m'agrada molt definir-la, sí, d'aquesta manera. veiem textos que són relativament curts, és a dir, que la lectura pot ser àgil i fins i tot repetitiva, que podem llegir-nos el mateix text unes quantes vegades, no?
Cert, al principi és més dens, és més, hi ha més narrativa, potser està assaig. I com deia, finalment, sobretot a la tercera part del llibre, la poesia pren més lloc. Per què? Perquè quan hi ha tanta experiència és millor parlar poc i amb poques paraules s'expliquen més coses. Perquè si es deixes també espai que la gent pugui connectar doncs, amb aquestes imatges o amb aquestes experiències i no calen tantes paraules. Quantes menys, millor.
Diuen que la brevetat de vegades és el millor, no? S'entén millor.
Sí, és així.
Una altra cosa curiosa que m'ha cridat l'atenció del llibre també, és primer que has comentat que la revisió, o sigui, no has fet revisió del que està escrit, és un llibre escrit a raig.
Sí.
Entenc que algú et va fer una mica de sí. revisió del text, suposo.
Sí, home, i tant. Clar, a veure, jo no havia escrit mai cap llibre, sempre m'ha agradat escriure, però un llibre no, i esclar, vaig haver de posar en mans de professionals d'això, i llavors dos editores, concretament, s'han encarregat d'anar polint el text, fent molts suggeriments, que n'he rebutjat un munt.
Com ara?
Bueno,
perquè aquí es veuen alguns, eh?
Bueno, hi ha paraules que estan utilitzades no com s'utilitzen habitualment, i llavors elles em deien, no, això aquest no és un ús normatiu. Dic, no, aquest és un ús del Jordi, i així serà. I d'altres, pues, l'ús de les majúscules, com veureu, sí. Hi ha un munt de paraules que estan escrites en majúscules. De fet, la segona editora me les va corregir totes, unes, no sé, 4.000 o 5.000 modificacions se'n va fer, mare de Déu, les vaig haver de revertir totes.
Perquè era a consciència, això.
Sí, sí, esclar, està escrit. Totes les paraules que estan en majúscules, com lletra capital o totes les lletres en majúscules, tenen un sentit.
Veig aquí a la primera pàgina que parles de l'oportunitat. És una oportunitat tenir el llibre a les mans per qui tingui ganes de llegir-lo?
És una oportunitat tenir el llibre a les mans, com és una oportunitat cadascun dels instants que vivim. Tot és un instant, una oportunitat, contínuament. Per a què? No se sap. Hi ha un punt en el llibre que dic, benvinguda la certesa que amaga el camí desconegut a cada instant, és un misteri, no ho saps. Passa que vivim molt accelerats i pensem que no hi ha instants, sinó una cosa porta a l'altra, una cosa porta a l'altra, i contínuament, si t'atures, tot està aturat, esperant que tu decideixis cap on anar. Vet aquí l'oportunitat.
Mirant l'índex del llibre, veiem temes molt vitals, no? La mort, el destí, la fe, el judici, l'elecció, els objectius... N'hi ha d'altres que també criden l'atenció, però potser no els desvelarem tots, eh?
Ah, no.
O si vols, sí, eh?
No, com vulguis.
Però una mica sí. Perquè la gent en tingui ganes també de llegir-lo, no? Clar, tot això, jo crec que sí que és veritat que la gent ens qüestionem tot això, no? Qui més qui menys es pregunta sobre la mort, sobre... Trobaran respostes aquí al llibre?
No. El que trobaran és una manera d'aproximar-se a aquestes qüestions, que és la meva. Només això. I que ells poden fer el mateix, també. Però no tenen per què ni estar d'acord ni seguir el camí que jo he seguit. I tens tota la raó, tots ens hem preguntat alguna vegada. Jo m'hi he aturat i m'ho he preguntat tot.
Sí? No t'has deixat cap serrell per escriure?
Crec que no. Amb 3 anys i mig he tingut temps per tocar moltes qüestions i crec que les fonamentals estan en aquí.
De tots els punts que tractes en el llibre, són uns quants, eh? Però per tu quin tindria més pes o quin seria el que no podem deixar de llegir?
Jordi.
No et sé respondre aquesta pregunta, perquè jo me'ls llegiria tots un darrere l'altre contínuament. El silenci és el fil conductor de tot el llibre, perquè és a través del silenci que he pogut escriure això.
De fet, ho diu ben clar al principi, diu, escolto el silenci, comparteixo.
Ah, això mateix. Així comença tot plegat. Per tant, el que sí que és una invitació, diguéssim, a callar per dins, a escoltar per dins, per obrir-se a una veu molt potent que tots tenim. Però hem d'aprendre a estar en silenci.
En la societat en la que vivim, el silenci de vegades es rebutja, no?
Sí, senyora.
Ens costa molt.
Sí, ens incomoda. Però senzillament perquè no hi estem avesats. Contínuament hi ha soroll, estem exposats a inputs que venen de tot arreu, més ara, amb tot el tema de les xarxes, el món digital.
Però tothom, soroll, no?
Soroll contínuament. Però tothom és capaç de viure en silenci. Tothom. No hi ha excepció. És com començar a entrenar. Pues seria exactament el mateix. Amb la meditació, tothom pot meditar, tothom pot contemplar, tothom pot estar en silenci. No hi ha... És una habilitat, una capacitat innata que tenim tots. Estar en silenci, contemplar.
Tu ens convidaries a fer aquest exercici?
Crec que ja és imprescindible en el món que vivim, els temps que corren, aprendre a conviure en silenci, contemplant, meditant. És, diria, quasi imperatiu. Quasi imperatiu.
Jordi, m'agradaria preguntar-te també per la llengua, perquè veiem el llibre escrit en castellà. Entenc que hi havia textos, alguns, que potser els vas escriure en català i els has hagut de traduir, o com ha anat això?
També és un tema curiós que no s'explica. Vaig començar a escriure en castellà. Jo sóc català de mena. Més de 8 cognoms catalans.
Sí? Els tens tots, eh?
Bastants. Tinc un cosí que va dir que venim del 1300 i pico.
Déu-n'hi-do.
Al Molla. No ho sé, però vaig començar a escriure en castellà. I ben bé, fins a la tercera part del llibre, va haver-hi un moment, i ara no sé quin és el text, que vaig començar a escriure en català i no sé encara per què. Per tant, els últims textos estan escrits tot originalment en català i els he hagut de traduir al castellà per fer l'edició en castellà i ara estic traduint la resta de textos. Els primers, que són en castellà, els estic traduint al català per fer l'edició en català.
Tenint en compte que has començat dient que la paraula queda curta, la traducció com l'estàs fent? Perquè realment és una traducció literal o t'està costant trobar paraules que del castellà al català puguin tenir el mateix pes i el mateix significat?
No, de moment el que porto traduït, igual que vaig traduir els de català al castellà, ha estat bastant natural, diguéssim. No sé per què. No he trobat una... D'allò, quan li he proposat a l'editora fer la versió en anglès, m'ha dit, no, això ho hem de rumiar molt.
Sí? Per quin motiu?
Ell em va dir que era molt complicat per la quantitat d'imatges, de metàfores, analogies que hi ha. Diu que hem d'anar a buscar dos experts en la traducció d'aquest tipus de... Diu que ja els té. I cobren molts diners.
M'imagino. Clar, val a dir que aquest llibre és autoeditat.
Sí.
On el podem trobar?
Ara el teniu disponible a Amazon. Sí, és la manera més ràpida, senzilla. Et poses en mans d'un editor, un maquetador i un corrector professional. Ells fan tots els tràmits, t'ho pugen a aquesta xarxa. Després estarà disponible a Casa del Libro i aquest tipus de plataformes.
I m'agradaria acabar parlant del títol. A Diario en Ti. Per què?
Perquè Déu és a tot arreu, en mi, en el silenci, en tu, en tot. Aquí. Contínuament. És una presència constant. Amb el que es mou, amb el que no es mou, amb el viu, amb el que aparentment és inert, en tot. Per tant, a diari en tu. Contínuament. Sense parar.
Jordi Molla, no sé si vols afegir alguna cosa més per acabar aquesta entrevista.
No, pues, molt d'agraïment. Gràcies per donar-me l'oportunitat de compartir aquesta estoneta.
Jordi Molla,
psicòleg, formador i ara autor també d'aquest llibre, A Diario en Ti. Moltíssimes gràcies per portar-nos aquestes reflexions i espero doncs que en puguem parlar ben aviat, perquè crec que és un tema que ens interessa i és molt profund, que en 20 minutets crec que no l'hem donat a totes les tecles. Eh?
Molt bé,
moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
I arribarem al punt de les 10 del matí amb una mica de música. Això és Pecat Original, de Figaflaues i Naina, una cantant que aquest cap de setmana va ser a Torrelles de Foix.
Pecat original, la gravetat d'una caiguda irracional. Som terrorisme emocional, a punt d'explotar, la fruita prohibida, la culpa i la fam.
Som el pecat original, som el desig sense pensar.
Com bufa el vent, mira'm quines ganes. I sé que tu també la tens, tens també les ganes. Només bufes i bufes i bufes. Cauen les fulles hipnotitzades.
Som el pecat original, la gravetat d'una caiguda irracional.
Som terrorisme emocional, a punt d'explotar.